I can't wait till I get you on the floor, good looking. Going out so hot, just like an epic. Per un cap de setmana, per un dia de festa, per aquells dies de la Setmana Santa que encara heu de decidir què fareu, bé, en definitiva, per quan vulgueu, us hem preparat tres propostes que estan a menys de 300 quilòmetres i que reuneixen atractius sobrats per a qualsevol tipus de viatge. Són propostes idònies pels amants de la natura, de la cultura, de la història, pels sentimentals i per aquells que tenen entre les seves preferències activitats molt més quotidianes, però no per això menys interessants, com per exemple la gastronomia. Són propostes a l'abast de tothom. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. En primer lloc us volem recomanar la comarca del Montsià, exactament Alcanar, que és el municipi més meridional de Catalunya, situat en el límit amb la Comunitat Valenciana. I'm driving around in my car. El municipi inclou l'antic poble de pescadors, les cases d'Alcanar i els nuclis de la Salleta i Alcanar Platja. No va ser fins al segle XV que Alcanar es va constituir com a vila, tot i que molt abans ja estava poblat. Pio Gil és agricultor de sempre. La seva família s'ha dedicat al cultiu dels cítrics. Avui una gran part de la seva producció la ven a través d'internet amb el nom de Mami, una empresa que ens porta a casa en 24 hores taronges i mandarines acabades de collir de l'arbre. Ell ens explica com és el canal.
Té moltes coses per veure. És un poble gran. A mi m'agrada molt la vora de la mar. Tenim un passeig que és un encant. El barri marítim, que són les cases, però no deixa de ser un poble parc, és molt tranquil i parlen que es menja molt bé.
L'església parroquial d'Alcanar dedicada a Sant Miquel Arcàngel és una de les visites turístiques obligades. És d'estil renaixentista i seguint amb l'arquitectura religiosa també cal visitar el santuari de Santa Maria, la Mare de Déu del Remei. És de finals del segle XVI, començaments del XVII. El segle XVIII es va ampliar el seu interior i es va afegir el campanar. Al seu costat, l'edifici de l'antiga hospederia, que conserva un mosaic que representa la batalla de Lepant. Cal afegir al patrimoni les torres de defensa, construïdes entre 1530 i 1630, per vigilar la població de la pirateria. Algunes d'elles han estat reformades i s'han utilitzat com a cases d'estiuets. I és que el turisme és un motor econòmic de la vila, i no és ara. El rei Alfons XIII ja havia estiuejat al Canà, a la casa Clos de Codorniu. Al Canar trobem oferta hotelera de tot tipus, allotjaments rurals, apartaments i hotels de 3 i 4 estrelles a bon preu. Fer una mirada en els buscadors, hem trobat habitacions fins i tot des de 50 euros. Isolation. Com ja us hem dit, al Canar l'activitat agrícola té una gran importància. Podem trobar camps de taronges, de clementines, de llimones, i és just aquesta activitat la que ens porta avui fins a aquest poble del Montsià. Allà, després de fer la visita a la vila i al seu patrimoni, us recomanem dedicar un temps al camp, visitar els camps de cultius de cítrics i impregnar-nos de les seves olors, i fins i tot recollir les taronges que ens endurem a casa, i això és el que justament ens proposa la família Gil en la seva finca. Ells treballen minimitzant l'ús de substàncies químiques, els seus productes tenen la certificació de producció integrada, i a més de comprar a través de l'empresa Mami per internet, doncs podem visitar la finca. Un altre producte típic de la zona són els llagostins. Per tant, no deixeu de tastar-los en qualsevol dels restaurants d'Alcanar. Els llagostins i la cuina marinera que serveixen són absolutament inevitables. We clawed, we chained our hearts in pain, we jumped, never asking why. I de la costa passem cap a l'interior. La capital de la comarca del Bages, Manresa, és la segona proposta d'aquest dissabte. Aquest municipi ha jugat sempre un paper important en l'organització de la Catalunya Central i molt probablement es deu a la seva ubicació. Manresa es troba situada al cor de Catalunya. A la part sud-oest de la ciutat passa el riu Cardener i la seva orografia urbana està marcada per l'existència dels turons de Puig Cardener, Puig Mercadal, Puig Terrà, Puig Berenguer i el
del Tossal dels Cigalons. La ciutat està a 238 metres d'altitud sobre el nivell del mar i gaudeix d'un clima entre mediterrani i continental, un clima força extrem. Entre el patrimoni de Manresa, que és molt important, trobem carrers medievals, cases barroques, edificis modernistes. Fer un recorregut per descobrir aquest patrimoni arquitectònic és com fer una immersió en la història de la ciutat. La seu de Manresa, església gòtica dissenyada per Berenguer de Montagut, és per molts el principal monument de la ciutat. A més de per la seva arquitectura, aquest temple també té un gran interès per les obres d'art que es conserven en el seu interior, especialment pel conjunt de retaules gòtics. Cal també visitar la cova de Sant Ignasi de Loyola, on el sant es va retirar i on va començar a escriure els exercicis espirituals. Val a dir que aquesta cova s'ha acabat convertint en un gran temple que és referent en el món jesuític. I el centre històric de Manresa i la plaça Major, on es troba l'Ajuntament, el Parc de la Séquia, un canal medieval que porta l'aigua de Balsareny fins a Manresa i que avui té els equipaments necessaris perquè el visitant pugui entendre la importància d'aquesta obra. El Parc de l'Agulla, la muralla de la ciutat, la plaça de Sant Domènec o el Pont Vell són altres dels punts claus de Manresa. El carrer del Vals és un dels carrers amb més misteri de la ciutat, un espai bàsic per apropar-nos a la Manresa del segle XIV. El 27 i el 28 de febrer obrirà les seves portes aquest carrer, un carrer que serà ambientat com en l'època medieval i que fins i tot s'instal·larà un mercat d'artesans. També s'organitzaran visites guiades per donar a conèixer als interessats els secrets que amaga aquest carrer tan especial. Aquesta activitat coincideix amb la Fira de l'Aixada, una jornada on Manresa torna enrere i es situa a l'època de cavallers medievals i d'artesans del medievo. I la tercera proposta ens porta a la Costa Vermella, a França. A pocs quilòmetres de la frontera, a l'altra banda del Coll de Banyuls, amb les vinyes tocant a mar i passat Port Vendres, trobem Colliure, municipi turístic molt pròxim als espanyols, donat que és allà on podem visitar la tomba d'Antonio Machado, el poeta que es va exiliar a Colliure i que, per cert, va aconseguir que aquesta població francesa s'agermanés amb Sòria pel vincle que tenia aquesta ciutat on va viure amb la seva esposa. Colliure pertany al departament dels Pirineus Orientals, a la regió del Llenguadoc-Rosselló. Senyor. La bellesa del poble, i especialment la del seu port, ha cridat l'atenció de grans pintors. Picasso, Chagall i Marquet van passar per Colliure, entre molts d'altres. A començaments del segle XX, Matisse i André Degen van passar una temporada a Colliure per pintar els seus estrets carrers i el seu port. En el Museu d'Art Modern de la ciutat trobareu algunes d'aquestes obres. El port de Colliure va rebre en el seu moment navegants fenicis, romans i grecs i va tenir una gran importància a la Mediterrània. Van ser els reis de Mallorca els responsables del desenvolupament de Colliure, doncs era la seva residència d'estiu. El Palau Reial, el Campanar, són dos dels signes d'identitat de Colliure, tot i que passejant pels seus carrers trobareu edificis medievals, renaixentistes, però, a més d'aquests edificis emblemàtics i de la fortalesa, els estrets carrers de Colliure són el gran atractiu d'aquest poble. En ells, galeries d'arts, botigues d'artesans, de productes típics, de sabons. També trobareu cellers per comprar vins de la zona i una gran oferta gastronòmica. Com no podeu deixar de tastar les anxoves, busqueu les marques Roc i Descloix, que són les més artesanes. I de passada, quan seieu en una de les terrasses que mira mar, demaneu musclos. Acostumen a servir-los a patates fregides i amb totes les salses que podeu imaginar. Us recomanem anar a Colliure fora de temporada. A l'estiu i a la Setmana Santa hi ha moltíssima gent. Qualsevol cap de setmana d'hivern o de primavera és un bon moment per visitar aquest municipi.
Y hay un español que quiere vivir y a vivir empieza.
Colllibre té dos cementiris, un a la sortida del poble i un altre en el centre. En aquest trobareu la tomba de Machado, austera. Diuen que, com a ell li hagués agradat, de vegades massa plena de flors, de banderes republicanes, de marcs amb fotografies, papers amb poemes i qualsevol altre record que deixen els espanyols que passen a visitar-la. A la dreta, una bústia, on arriben cartes adreçades al poeta, que suposem recullen els membres de la Fundació Machado, que tots els anys organitza actes a Colllibre per mantenir viu el vincle del municipi amb el poeta. Una inscripció en dues rajoles sobre la tomba diu: "Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar".
Soplaban vientos del sur y el hombre emprendió viaje. Su orgullo, un poco de fe y un regusto amargo fue su equipaje. Miró hacia atrás y no vio más que cadáveres sobre unos campos sin color, su jardín sin una flor y sus bosques.